L'espia de Mahler, una coproducció de la Simfònica del Vallès i Ràdio Sabadell 94.6, presentada per Jordi Cos.
En molts països occidentals, el 13 és vist com un número sinònim de mala sort. Es parla de triscadecafòbia quan algú té por al número 13. Aquesta superstició sembla venir del fet que a la taula del darrer Sant Sopar hi havia 13 persones, 12 apòstols i Jesucrist. Avui, amb el suport supersticiós de Rocío García al control tècnic, una visió musical del número 13 a l'espia de Mahler. Què poden fer un piano i un violí enfrontats a 13 instruments de vent? Doncs alguna cosa semblant a aquesta. Una música ben allunyada de qualsevol melodia encisadora. A la fi, una obra tonal que el compositor austríac Alban Berg va compondre l'any 1925. Aquesta partitura ens serveix per recordar que el número 13 ocupa un espai determinat en el nostre món. Així, els dies dimarts 13 a Espanya i Amèrica Llatina i divendres 13 en els països anglosaxons estan considerats de mal averany. És el capítol 13 de l'Apocalipsi el que prediu la vinguda de l'Anticrist. En la majoria d'edificis a Amèrica i Llatina no es compta el pis 13. Per exemple, en un edifici de 15 pisos, el pis 13 s'omet per utilitzar el 14. Els tancs criogènics d'oxigen de la missió espacial Apollo 13 van explotar en ple vol, posant en risc la vida dels tripulants. 13 és el nombre de basíliques originals de la cristiandat. La Lluna dona 13 òrbites completes a la Terra en un any. I 13 setmanes és la durada de cada estació. Pels qui pateixen de fòbia al número 13, els hi caldria escoltar el coral número 13 dels Vespres que el compositor rus Sergei Rachmaninov va compondre l'any 1915, prenent textos de l'Església Ortodoxa russa com a matèria primera. Aquest número 13, en especial, du el revelador títol de «Avui la salvació ha vingut». Un número 13, doncs, que ens salva de la mala astrogància.
L'espia de Mahler a Ràdio Sabadell 94.6.
Hi ha números 13 gens intrigants, ans al contrari. Escoltant-los creuríem que la seva bellesa és un auguri de bona sort, com aquest opus 13 de Beethoven, una sonata per a piano amb títol ben apropiat per un número 13, patètica. El seu celebrat moviment pausat ens el revela tot seguit el pianista Alfred Brendel, el nom i cognom del qual sumen 13 lletres.
Thank you.
Fins i tot hi ha opus 13 tan melòdics que conviden a ser cantats. I això és el que fa el músic Bobby McFerrin amb el quintet per a corda del compositor italià Luigi Boccherini, que treballà per a la cort espanyola en el tercer quart del segle XVIII. Un opus 13 que els supersticiosos haurien de cantar per espantar la por. Més motius per perdre la por al número 13, almenys des del punt de vista musical. Perquè la peça batejada amb el número 13 de la suite Peer Gynt és la més celebrada d'aquesta obra que va compondre el músic noruec Edvard Grieg l'any 1875. Una albada preciosa signada pel número 13. Thank you.
L'espia de Mahler, un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
No tot són flors i violes en els números 13 musicals. També el número 13 ens du en música el relat d'una tragèdia. La simfonia número 13 del compositor rus Dmitri Xostakóvitx es va convertir en un vehicle per a denunciar l'assassinat de 33.771 jueus entre el 29 i el 30 de setembre de l'any 1941 a un lloc conegut com a Babi Yar, a Ucraïna, aleshores pertanyent a la Unió Soviètica. Està documentada la participació de col·laboradors ucraïnesos en la massacre, de manera que els successos de Babi Yar van ser silenciats per les autoritats de la República Soviètica. Aquest silenci oficial va ser exposat per l'escriptor Eugeni Yevtushenko en una sèrie de poemes en què denuncia el tracte que van rebre els jueus a Rússia durant el terror estalinista. Com va escriure Xostakóvitx, quan vaig llegir Babi Yar vaig quedar atònit, jo i milers de persones. Molts havíem sentit parlar sobre la matança, però el poema de Yevtushenko ens va fer prendre veritable consciència d'això. Ells havien tractat de destruir la memòria de Babi Yar, primer els alemanys i després el govern d'Ucraïna. Però després del poema de Yevtushenko estava clar que ja no serien mai oblidats. Aquest és el poder de l'art. Aquestes eren les paraules de Xostakóvitx. Xostakóvitx titulà la seva simfonia per a orquestra, cor i cantant solista amb el nom de Babi Yar. Escoltem-ne el segon moviment, que ens explica amb to burlesc que al costat del coratge o la follia, l'humor constitueix un ingredient imprescindible per lluitar contra les dictadures i les supersticions. Ens ho diu Xostakóvitx a través d'una obra catalogada amb un revelador número. L'Opus 113.
Thank you. Arrazas in tela trudnaje, kasnili njemo pjeskanca. Начинали сказ, он звонко кричал: «Я дудочки,
я дудочки,
я дудочки!» И лихо пускался в
трас.
Понурясь и словно каясь, приступали ко политическим, а пойманный шел на выказывал, готов к неземному житию. Как вдруг из пальтишка выскальзывал, рукой махал, и тут-то черта с два удалось,
и что тут и стены каменные, подходи на спас. Счастливо я спросил, жена, когда на твой конец, шаргалом, растушкой, растушкой, с винтовкой, достигли дворец.
Взглядом сумрачным, но это ему не вредит, и сам на себя с юмором, юмор порой глядит. Он вечен, он ловок, и юрок, пройдет через все, через все.
Thank you.
tarara és una cançó popular que es balla formant un gran cercle amb tots els nens i nenes agafats de les mans i fent que el cercle giri en un sentit fent passes al ritme de la melodia. Com tota la música de transmissió oral, la lletra de la tarara varia d'un lloc a un altre i la tarara és la cançó que ocupa el darrer lloc de les 13 cançons espanyoles recollides pel gran Federico García Lorca. És a dir, la cançó número 13. Maregem la superstició ballant aquest tema en rotllana mentre ens el canta el Camarón de la Isla.
Música de cinema.
En el cinema, el número 13 dona per molt. Poso per cas, calen 13 dies per evitar una guerra mundial.
¿Qué ocurre? El domingo uno de nuestros U-2 tomó estas fotos. Los soviéticos están colocando en Cuba misiles balísticos de medio alcance. ¿Caballeros?
Buenos días, señor presidente.
Nuestras ciudades del suroeste y las del norte hasta Washington están al alcance de esas armas y en caso de lanzamiento solo tendremos 5 minutos.
En esos 5 minutos podrían morir 85 millones de personas. En la mayor crisis de una nueva era.
No podemos permitir que haya misiles nucleares soviéticos en Cuba. Tenemos que sacarlos de allí.
Con lo único que se puede contar.
Los soviéticos solo entienden un idioma, el de la acción. Solo una palabra les infunde respeto, fuerza.
Es con la unión entre hombres buenos.
Tengo un mal presentimiento sobre este asunto.
Señor, deberíamos dar órdenes de preinvasión.
Se perderán vidas, hagamos lo que hagamos. Hablamos de una posible guerra nuclear.
Reunamos a unos hombres inteligentes y se les ocurrirá alguna solución. Una pequeña serie de ataques aéreos es la mínima respuesta que aceptará el mando conjunto. ¡No, no, no! ¡Aún tenemos otras opciones!
Su situación es muy difícil, señor presidente.
¿No le parece que tanto como la suya?
Ese maldito Kennedy destruirá este país si no hacemos algo al respecto.
Hoy están yendo mal muchas cosas. Todos están muy nerviosos. Si la situación empeora, cundirá el pánico y será casi imposible evitar que entremos en guerra.
3, 2, 1.
Buenas noches, conciudadanos.
Intuyo que es una trampa. Quieren la guerra, Jack, y lo están organizando todo para que estalle.
¿Qué te pasará a ti?
Me evacuarán con el presidente.
Y mientras tú arriesgas tu vida, dime qué debo hacer yo con tus 5 hijos.
A veces solo existe una opción correcta y debemos dar gracias a Dios cuando está tan clara.
¡De orden de alto el fuego!
Me mintió en mi propia cara.
Senador, necesitamos que hable con ellos.
Nadie nos pone a uno contra otro y nadie, nadie se interpone entre nosotros.
Por un momento desearía que fuera otro el presidente.
¿En serio?
Por un momento.
El primer ataque empezará dentro de 28 horas.
El mundo entero está pendiente de nuestros movimientos.
Estoy dispuesto a esperar la respuesta hasta que el infierno se congele.
Soy el comandante en jefe de los Estados Unidos y yo diré cuando entramos en guerra.
13 días.
Aquest diàleg pertany a la pel·lícula 13 dies, dirigida per Roger Donaldson l'any 2000 i que ens narra, amb Kevin Costner com a protagonista, la crisi dels míssils de Cuba de l'any 1962 des del punt de vista de l'aleshores president dels Estats Units, John Kennedy. La solemnitat de l'incert moment històric dominat per la por a una guerra nuclear va quedar reflectida en la banda sonora que va crear el compositor sud-africà Trevor Jones. L'espectre de la destrucció nuclear del planeta que ens narrava la pel·lícula 13 dies va fer-se palesa a partir de l'explosió de la primera bomba d'hidrogen a l'atol de Bikini l'1 de març de 1954 i provocà que Bill Haley construís un tema molt curiós que titulà 13 dones, la lletra del qual ens diu el següent. Ahir a la nit somiava amb la bomba H. Jo era l'únic home sobre la Terra. Hi havia 13 dones i només un home a la ciutat. 13 dones i un sol home a la ciutat. I tan divertit com pot ser això. Aquestes paraules sonen així en la veu de Bill Haley, un número 13 amb gust a rock and roll.
Last night I was dreaming, dreamed about the H-bomb. Well, the bomber went off and I was caught. I was the only man on the ground. There was 13 women and only one man in town. 13 women and only one man in town. And as funny as it may be, the one and only man in town is me. With 13 women and me, the only man around. I had two gals every morning, seeing that I was well fed. I'm believing you me, one sweetened my tea, while another one buttered my bread. Another sweet thing bought me a diamond ring, about 40 carats, I suppose. Well, 13 women and only one man in town. There was a 13 women and only one man in town. It was something I can't forget, because I think of those 13 women, yeah. Well, 13 women and only one man around. Boy, they sure were alive and packed. I thought I was in heaven, and all of these angels were mine. But I woke up and I ended the dream, 'cause I had to get to work on time. Well, 13 women and only one man in town. There was 13 women and only one man in town. No, I can't tell you where I've been, 'cause I kinda think that someday I'll go back again to those 13 women and me, the only man around. Well, 13 women and me, the only man around. Well, 13 women and me, the only man around.
L'espia de Mahler.
El compositor numeròfob més manifest de la història de la música va ser Arnold Schoenberg. El pare de la música dodecatònica, bastida amb les 12 notes de l'escala sense excepcions, li tenia un pànic gegantesc al número 13. Sempre evitava qualsevol situació o espai relacionat amb el 13, des d'habitacions d'hotel a pisos i edificis amb el número maleït. El cas és que l'ansietat pel número 13 de Schoenberg va agreujar-se a mesura que Schoenberg envellia. El pitjor aniversari de la seva vida va ser el 65è, acomplerts l'any 1939, i és que el número 65 era múltiple de 13, dit amb les seves paraules. De fet, no estic tan bé en aquest moment. Tinc 65 anys i ja saps que 5 vegades 13 és 65, i 13 és el meu mal número. Per sort, Schoenberg, un dels compositors clàssics més influents del segle XX, va superar sa i estalvi als 65 anys d'edat, però seguiria fent tot el possible per evitar el número 13. L'any 1950, en el 76è aniversari de Schoenberg, el compositor i músic Oscar Adler va escriure que, com que 76 en sumaven 13, 7 més 6, aquell seria un any perillós per Schoenberg. No li mancava raó. Un dia d'aquell perillós any del 1951, Schoenberg va anar-se'n molt neguitós al llit. Doncs aquell dia era no gens menys que divendres 13. Precisament, aquell dia, el 13 de juliol del 1951, a les 23:44 hores, números que sumats donen 13, Schoenberg mor. Tenia 76 anys. 7 més 6, 13. Ens queda la foscor d'una nit transfigurada com la que Schoenberg va compondre abans de liderar la causa dodecatònica. El pitjor número 13 del calendari hauria de ser el que cau en dimarts. El que no pot passar és el que ara ens cantarà Enric Barbat, sisè membre dels 16 jutges, grup emblemàtic de la nova cançó catalana. El títol del tema no té pèrdua, però si li fas massa cas, et perdrà. Dimarts, 13.
Amb el traje fos de festa i sabates ben lluents, va sortir de casa seva per anar a un enterrament. En les noves cerimònies tot és modern i bonic, el patir ja no s'estila, tothom s'hi troba feliç. En arribant ja va veure que s'hi divertien molt, qui més qui menys anava a trompa, qui més qui menys duia dol. Una grossa caixa negra n'era el tema principal, la duien a pes de braços i amb cara de funeral. Arribats al cementiri van esbutzar-la amb forts cops, van obrir la caixa negra, dins no hi havia cap mort. De primer es feren enrere, van quedar un xic aturats, però la tomba ja era oberta, havien d'omplir el forat. Demanem un voluntari per fer-lo servir d'anyell i tot sense preguntar-li varen escollir-lo a ell. No hi valgueren les protestes, llàgrimes o entendriment, l'enterraren amb el trajo i les sabates lluent. L'enterrament fou notable, avui encara és copiat. El que importa és la gatzara, tant se val que és l'enterrar.
L'Opus 13 d'un dels compositors de la història simfònica amb més tendència a la depressió, Tchaikovsky, és un recull de somnis d'hivern que fixà dins de l'estructura de la seva primera simfonia. Una música que ha esdevingut internacional a sent local. En la versió del primer moviment que ens fa Pablo Heras Casado al capdavant de l'orquestra de Sant Lluc, tanquem la porta del programa d'avui convençuts que t'ajudarà que el teu pas per als dies 13 de la teva vida siguin un... Oh.